são as duas.
Notícies en xarxa cap de setmana. A Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. A partir de la propera matinada restablirà la circulació dels trens entre l'estació de Sants i Gavà, que s'ha vist afectada els darrers 3 dies per les obres d'un nou accés ferroviari a l'aeroport del Prat. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. Tot plegat quan el govern ha anunciat una inversió de més de 77 milions d'euros per millorar la xarxa ferroviària de Rodalies. Des de la plataforma Dignitat a les Vies reclamen, sobretot, que hi hagi més informació pels usuaris.
Aquest cap de setmana de Reis es converteix en el final ideal pel sector turístic català per posar la cirereta al pastís a un Nadal que ha estat, en general, positiu.
Des del sector s'espera que la tendència d'ocupació sigui semblant a un mes de desembre i campanya nadalenca, que es valora en bona nota, especialment a les comarques i destinacions de muntanya.
Les fàbriques i campaments dels Reis d'Orient treuen fum a poc més de 24 hores de començar a repartir els regals arreu dels municipis de Catalunya.
També viuen hores frenètiques els obradors de les pastisseries catalanes. El gremi de pastissers preveu vendre més d'un milió de tortells artesanals de Reis.
En successos, els Mossos han detingut un home de 30 anys relacionat amb la mort violenta d'un altre a Barcelona.
Els agents van localitzar un cos sense vida i amb signes de violència a l'interior d'un domicili del districte de Ciutat Vella cap un quart de nou del passat vespre.
D'altra banda, en surt aquesta matinada a l'exterior de l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan d'Espí. Dos incendis simultanis han cremat matolls i fustes. Els focs no han causat, però, cap ferit ni cap dany estructural a l'edifici.
I la recerca de la dona de 83 anys desapareguda per Sant Esteve Garriguella a l'Alt Empordà s'ha reprès aquest matí amb un centenar de persones que hi participen.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Càrceles, bon dia.
Hola, com estem? Ara esperem aquesta segona meitat de jornada amb molt de sol a tota Catalunya, a excepció de l'interior, zona on hi ha aquestes boires que no s'acaben d'anar. Estem parlant de les terres de Ponent i a l'altiplà central. Unes boires que també es mantindran el dia de demà. I és que demà esperarem una situació bastant tranquil·la també pel matí, a excepció del Pirineu, zona on tindrem bastants núvols baixos des de primeres hores del matí i es mantindran al llarg de tota la jornada. Això sí, no esperem pluges ni tampoc nevades. I demà sí que és veritat que tindrem una mica més de vent, sobretot a la Costa Brava. Les ratxes poden superar els 70 km per hora.
En esports, en futbol, la Lliga i la Federació no aproven de moment la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor, malgrat que el Barça hagi arribat a la regla 1-1 per poder fitxar amb normalitat. Aquesta mateixa tarda, el conjunt blaugrana debuta en partit oficial en 2025 amb l'estrena a la Copa del Rei.
Visiten a partir de les 7 al Barbastre de Segona Federació els 16ens de final de la competició que juguen a partit únic.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. A partir de la propera matinada, restablirà la circulació dels trens entre l'estació de Sants i Gavà, que s'ha vist afectada per les obres d'un nou accés ferroviari a l'aeroport del Prat. Avui, per tant, és el darrer dels 3 dies consecutius de tall de les línies R2, R2 Nord i R2 Sud de Rodalies.
El tall afectat a les estacions de Gavà, Viladecans, Aeroport de Barcelona, el Prat de Llobregat, Bellvitge, Gornal i Barcelona-Sants. Renfe l'ha compensat amb un servei de transport alternatiu per carretera. Els busos han fet 1.200 trajectes diaris. La situació també afecta els serveis regionals del Corredor Sud, que són l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17, que circulen desviats per Vilafranca del Penedès, fet que suposa un increment del temps de viatge de 30 minuts.
Tot plegat quan el govern ha anunciat una inversió de més de 77 milions d'euros per millorar la xarxa ferroviària de Rodalies. Per això hem parlat amb una portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies perquè ens expliqui com valoren aquest paquet de mesures. Un dels principals reclams és que hi hagi més informació pels usuaris. Que era l'Àries.
Des d'aquest dijous no ha circulat entre Gavà i Barcelona els trens de la R2 per les obres de DIF a l'aeroport. Una circulació que s'espera que es restableixi aquesta mateixa matinada. Des de la plataforma Dignitat a les Vies valoren molt positivament que s'estiguin fent aquestes obres, ja que la infraestructura estava molt oblidada, tot i que comenten que hi havia una manca d'informació. Tot plegat quan el govern de la Generalitat ha anunciat que posaran en marxa una sèrie de mesures per millorar el servei de Rodalies en un termini de 2 anys. El que pretenen és donar resposta a alguns dels principals problemes que perceben diàriament dels usuaris de la xarxa. Ens ho explica l'Anna Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies.
Si tot surt com ells ho expliquen, sí que serà una passa més cap a
convertir un Rodalies actualitzat a les necessitats dels usuaris actualment, de lo que ens expliquen i lo que ens posen els papers, a lo que viu l'usuari el dia a dia, fins ara mai s'ha complert. Aleshores, estem molt reticents en com va anar. Si es compleix tot el que diuen, serà fantàstic, però crec que han de canviar el xip i sobretot han de posar l'usuari al centre de tot abans de treballar.
Des d'aquesta plataforma tenen clar què volen per aquest 2025.
Però pel 2025 el que necessitem és informació. Sí que és veritat que volem menys averies. La zona del Garraf és un desastre. Necessitem reducció de les averies, però també necessitem que se'ns informi. Quan estem en una andana, quan estem en un, dins d'un tren, necessitem informació.
Entre les mesures més rellevants en aquest pla de mesures urgents per millorar Rodalies hi ha la instal·lació de càmeres amb intel·ligència artificial a 18 estacions, l'increment en un 5% de la plantilla de seguretat i la vigilància amb drons per lluitar contra els grafitis i el robatori de coure. Pel que fa a l'eix de la informació, un dels grans reclams de la dignitat a les vies, el principal objectiu de Rodalies és garantir que els usuaris rebin notícia en temps real de l'estat de cada línia.
Parlant de mobilitat, el metro va registrar la nit de Cap d'Any amb més validació de la seva història, amb més de 312.000 passatgers entre les 10 de la nit i les 7 del matí. Aquesta xifra representa un 4,8% més de viatgers que la mateixa nit del 2023.
El 2024 ha estat un any de rècords tant al metro com als autobús de transports metropolitans de Barcelona. El mes d'octubre va ser el mes amb més validacions de la història, amb més de 65 milions. A més, el 23 d'abril, dia de Sant Jordi, va ser el dia feiner amb més viatgers al metro des que es tenen registres, superant 1.805.000 persones. Sumant els autobusos, es va arribar a als 2.536.000 validacions a la xarxa de transport públic, la més alta mai registrada en un sol dia.
I el Departament de Territori ha iniciat els treballs per rehabilitar i eixamplar el pont de Sant Francesc de la carretera C37Z a Manresa. L'obra comporta una inversió d'1,5 milions i permetrà facilitar la mobilitat, l'accessibilitat i afavorir la seguretat viària en aquest entorn.
Les obres tenen un termini d'execució de 8 mesos i han començat amb els treballs d'implantació. A partir del 7 de gener, el pont quedarà tancat al trànsit i l'accés amb vehicles a les carreteres C37Z en direcció al barri del Xup i la C1411B en direcció al barri de la Guia es farà pel pont de la Reforma. El pas per a vianants pel pont de Sant Francesc es mantindrà.
Si el cap d'any es va poder celebrar amb una ocupació turística notable arreu de Catalunya, especialment a les comarques i destinacions de muntanya, aquest cap de setmana de Reis és una bona ocasió per acabar de posar la cirereta del pastís a un Nadal, que ha estat, en general, positiu.
Des del sector s'espera que la tendència d'ocupació sigui semblant a un mes de desembre i campanya nadalenca, que es valora en bona nota. N'és un clar exemple a la comarca del Ripollès. Ràdio Ripoll, Guido Sengiaroti.
El cap de setmana de Reis serà el punt final de la temporada turística de Nadal a la comarca i a hores d'ara des del sector s'espera que suposi un bon tancament a aquestes dates. Ho explica Fran Barroso, president de l'Associació d'Hostaleria del Ripollès.
Les previsions són molt bones, som optimistes i, bueno, i tenim molta il·lusió, ja et dic. Portem un mes de desembre, em sembla que tot el Ripollès bastant generós en aquest sentit de la feina i, bueno, a continuar lluitant i a tancar la temporada.
A les Valls, la presència de visitants durant aquests dies festius s'ha valorat molt positivament i marca la tendència de consolidar un tipus de turisme nacional familiar i que busca gaudir dels encants del Ripollès i de les seves valls com a objectiu principal. La neu és encara un factor important, però no determinant per als visitants. Tot i que la nit de Reis molts cops es celebra a casa, les empreses de l'hostaleria de la comarca compten amb tenir un bon cap de setmana i una bona ocupació, també seguint la tendència dels darrers anys on aquestes dates cada cop se celebren més lluny de la residència habitual.
Les fàbriques i campaments dels Reis d'Orient treuen fum a poc més de 24 hores de començar a repartir els regals arreu dels municipis de Catalunya. Ses majestats i els seus patges treballen a ple rendiment en la jornada prèvia a la cavalcada, que inclou els darrers actes per les famílies i els més petits. La fàbrica de les Il·lusions de Valls, per exemple, s'acomiada avui amb una gran acceptació per part del públic.
El muntatge, renovat amb el títol Els secrets de la nit de Reis, que s'ha significat a l'històric edifici de la Biblioteca Popular de la capital de l'Alt Camp, ha exhaurit totes les entrades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Els últims passis de la fàbrica de les il·lusions tindran lloc entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre. L'activitat destinada a que els infants lliurin la carta a ses majestats dels Reis d'Orient ha tornat a ser una proposta participativa i familiar plena de llum, color i moltes sorpreses. La regidora d'Acció Cívica i Joventut, Natàlia Monconill, parla de l'evolució que ha tingut l'espectacle al llarg de 6 edicions.
La fàbrica de les il·lusions ja és un must del calendari festiu de Nadal de Valls. El que li volíem donar aquest any també és, després ja de 6 edicions, uns nous aires perquè fos sorprenent per tothom.
Una altra de les novetats que han tingut els infants és l'accés al taller de la fàbrica, que s'ha ubicat al vestíbul de l'escola La Candela. Es tracta d'un nou espai en què durant uns 30 minuts han tingut l'oportunitat d'endinsar-se i treballar l'obrador de ses majestats del Reis d'Orient per elaborar una manualitat.
D'altra banda, el patge Eliseu torna un any més a Vilanova i la Geltrú al Garraf per recollir les cartes que els infants adrecen als Reis Mags.
Aquest carter, que té un conte propi amb la seva història, ajuda els Reis d'Orient a complir els desitjos dels infants. Canal Blau, Jaume Inglés.
A Vilanova i la Geltrú ja hi ha arribat el patge Eliseu, que ha convertit el teatre principal de la capital del Garraf en la seva oficina. El carter reial recull les cartes dels infants en una posada escènica que transporta els més petits en un món màgic amb els seus ajudants. L'objectiu de tota la canalla és el mateix, lliurar una carta plena de desitjos que l'Eliseu farà arribar als Reis Mags. El patge, però, els adverteix que potser tots els regals no arriben, i és que també cal compartir, diu, entre aquells infants que passen més dificultats. L'accés a l'oficina del carter reial de Vilanova i la Geltrú és gratuït, però cal adquirir l'entrada. I estarà fins diumenge al migdia, abans de la cavalcada.
També viuen hores frenètiques els obradors de les pastisseries d'arreu de Catalunya. El gremi de pastissers preveu vendre més d'un milió de tortells artesanals de Reis. Els de massapà i fruita apunten a tornar a ser els més venuts, seguits dels de nata.
L'increment de reserves de tortells de cara a demà i dilluns és una tònica general arreu del territori català. Per exemple, les pastisseries ebrenques han registrat un auge significatiu respecte als darrers anys. És el cas de Dolços Alemany, en Posta, on el telèfon no para de sonar per agafar comandes. 21 Ràdio, Joan Bericat.
La campanya de Nadal arriba a la seua recta final amb el tradicional tortell de Reis. Les pastisseries del territori es preparen per a les comandes d'enguany, que segons Ivan Prats, pastisser i copropietari de Dolços Alemany, han augmentat respecte a l'any anterior.
Bueno, de moment, en previsió, en vistes a lo que serien les llistes de l'any passat, estem en una miqueta més de reserves. Aquesta, la gent s'està reservant... S'està reservant el tortell. Sí, bueno, i sempre hi ha algun despistat que s'espera a última hora i el que és bo per nosaltres és que la gent vingui en reserves, va? Ja que degut a l'augment que hem tingut de les matèries primes, la mantequilla, la nata, els ous, la llet, sucre, ha tornat a pujar un 20% més degut a l'any passat, no podem anar en moltes reserves de més sense tindre la previsió.
La tradició del tortell continua vigent a les Terres de l'Ebre i els clients poden escollir entre una gran varietat de mides i farcits a preus assequibles.
Nosaltres oferim el tortell, el clàssic, el de massapà, el sense farcir, i després tenim el de nata, trufa, crema, rosat i cabell d'àngel. I després en tamanys tenim el petitet, que és 4-6 persones, el mitjà, 8-10, i després hi ha el molt més gran, que és per quan s'ajunten famílies grans, que són entre 15-20 persones. El petit són 25 farcit, 35 el mitjà i 45-55 el més gran.
Les comandes estan obertes fins al dia previ a Reis, per tal que ningú, ni els més despistats, es quedin sense.
També està estretament vinculat al Dia de Reis al sorteig de Nadal. El dilluns se celebra el sorteig de la Loteria del Nen. El bombo tornarà a girar a partir de les 12 del migdia al Saló de Sortejos de Loteries i Apostes de l'Estat. En diverses ocasions, per part del primer premi ha caigut a Catalunya, Tarragona tornarà a buscar la sort amb aquesta Loteria del Nen.
Després de quedar-se de nou sense celebrar la grossa de Nadal, tot i alguns pessics, la ciutat provarà d'emportar-se una bona part dels 770 milions d'euros en premis que se sortejaran en total dilluns. Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
El primer premi està valorat en 2 milions d'euros, seguit del segon amb 750.000 euros i el tercer amb 250.000, i diferents premis d'aproximacions i reintegrament. La del 6 de gener és una rifa en què molts tarragonins aprofiten per reinvertir els petits premis de la Loteria de Nadal. De fet, la Loteria del Nen reparteix més premis. El responsable de l'administració de Loteria número 18 de l'Avinguda Roma, Borja Vizcarro, ha explicat a Tarragona Ràdio que enguany les vendes pel sorteig del 22 de desembre han crescut i han deixat una despesa mitjana de 60 60 euros per persona. Vidcarro espera tancar una bona campanya.
Bé, està funcionant força bé. El problema és que, clar, com hem tingut aquestes setmanes d'arrencada de cavall, parada de burro amb les festes, i aquest tipus de format, quan cauen així les festes, doncs hem d'avançar-nos a les vendes i proporcionar el millor servei pels clients.
El 24, el 25, el 13, el 15, o els números vinculats amb el Nàstic sempre estan entre els més demanats pels tarragonins, com també el 0, que és com va acabar la grossa d'aquest 2024.
Per Nadal el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't, a la butaca enamora't, tria teatre i emociona't.
Aquestes festes el regal està cantat. Troba'l a triateatre.cat.
Obrim plana de successos. Els Mossos han detingut un home de 30 anys relacionat amb la mort violenta d'un altre home a Barcelona.
Els agents van localitzar un cos sense vida i amb signes de violència a l'interior d'un domicili del districte de Ciutat Vella, cap a un quart de nou del passat vespre. Mitja hora després, van detenir l'home suposadament relacionat amb la mort. Al domicili s'hi van desplaçar dotacions policials i del sistema d'emergències mèdiques. Agents dels Mossos de l'Àrea d'Investigació Criminal de Barcelona s'han fet càrrec de la investigació.
També els Mossos han detingut un treballador d'una residència de gent gran del districte de Sants Montjuïc de Barcelona per agredir i fer tocaments a quatre usuaris del centre la nit de Cap d'Any. Estan en estat d'embriaguesa.
Els agents l'han detingut per presumptes delictes de lesions i també contra la llibertat sexual. L'home té 60 anys. La investigació continua oberta.
Detingudes també tres dones d'entre 28 i 42 anys acusades de 5 robatoris amb força a domicilis de Barcelona, al districte de Sarrià-Sant Gervasi concretament, també a Sant Cugat del Vallès, a Vic i a Olot.
Els robatoris es van produir entre el 12 i el 30 de desembre i les arrestades es van apoderar d'un botí de 142.000 euros. Les detencions van tenir lloc el passat 30 de desembre quan els investigadors van localitzar infraganti les tres dones a la sortida d'un domicili de Vic, d'on estan acusades de sostreure objectes valorats en 100.000 euros i que ja han estat retornats a les víctimes.
D'altra banda, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un home per un delicte contra la salut pública. El detingut portava diverses substàncies amagades a diferents llocs del cotxe que conduïa, així com més de 9.800 euros en efectiu.
A més, l'home circulava en un cotxe que no tenia assegurança. La policia el va detenir aquest divendres a la zona de la Vila Olímpica de Barcelona.
I en surt aquesta matinada a l'exterior de l'Hospital Moisés Broggi de Sant Joan d'Espí. Dos incendis simultanis han cremat matolls i fustes. Els dos focs, però, no han causat cap ferit ni cap dany estructural a l'edifici.
El foc només ha afectat el recobriment de la fusta de la façana exterior. Els bombers han rebut l'avís a 2:15 de la matinada i s'ha apagat el foc, menys de mitja hora després. Tot i això, a causa dels incendis, ha entrat fum a la planta baixa de l'equipament hospitalari i s'ha hagut de ventilar. L'hospital ha recuperat la normalitat a les 4 de la matinada.
Els bombers han enviat 7 dotacions a treballar en un incendi que ha afectat un edifici de construcció antiga a Badalona.
La casa ha cremat sencera sense causar ferits. Els bombers han rebut l'avís del foc poc abans de les 7 del matí. L'habitatge està situat al carrer Tortosa de la ciutat. Com a mesura preventiva, els bombers han evacuat les cases del costat.
I la recerca de la dona de 83 anys desapareguda per Sant Esteve a la Garriguella, a l'Empordà, s'ha reprès aquest matí.
Un centenar de persones hi participen. El dispositiu que coordina bombers ha muntat una vintena d'equips mixtos amb voluntaris i bombers que pentinen pistes i terrenys forestals fora del perímetre que es va inspeccionar entre el 27 i el 31 de desembre durant la primera recerca. El nou dispositiu permet ampliar la zona inspeccionada i treballa amb el suport de drons, la unitat canina, personal sanitari i agents rurals. La dona es diu Dielin Teixidor i és de procedència alemanya, però entén i parla català.
Un darrer punt en successos, la mort d'una dona de 79 anys a l'hospital ha fet augmentar a 224 la xifra de víctimes mortals per la dona al País Valencià.
El nombre d'expedients per desaparició que segueixen actius es manté en 3.
Passen 3 minuts d'un quart de 3, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Molló, el Ripollès ampliarà les plaques solars a la pista poliesportiva del municipi per la nova comunitat energètica. Des de Ràdio Ripoll, Laura Segú.
Els veïns i veïnes de Molló podran participar d'una comunitat energètica un cop estigui totalment enllestit el projecte. El primer pas ja està fet, que és l'aprovació de l'ampliació de la planta fotovoltaica a la teulada de la pista poliesportiva. Fa un any i mig es va fer la primera fase d'instal·lació de les plaques que han de produir energia per ajudar a sufragar 7 equipaments municipals. Amb aquesta segona fase, pràcticament es duplicarà la potència instal·lada, amb una potència de 20 kW, i anirà destinada a la futura comunitat energètica. Josep Coma, alcalde de Molló.
Mentre que la segona fase, que és més o menys d'uns 20 kW de potència, doncs anirà destinada a pràcticament la totalitat del que produeixin a la nova comunitat energètica de Molló. És a dir, aquells habitatges que ho desitgin, que compleixin els requisits que s'estableixin i paguin la quota corresponent de participació, doncs podran participar en aquesta comunitat i, per tant, deduir-se una part de l'import de la seva factura elèctrica a través de l'energia produïda per aquestes plaques solars.
L'alcalde de Molló, Josep Coma, espera que en breu es pugui posar en funcionament la primera fase. Encara falta poder-la connectar a la xarxa i que pugui produir energia. Els tràmits de legalització no han estat fàcils. El projecte té un cost total de 35.000 euros finançats en un 95% per la Diputació de Girona.
Obrim plana cultural. El tradicional concert de Nadal és de l'Orfeó Català tornat a sortir per 12è any al carrer, però enguany ha canviat d'ubicació. Es va celebrar la passada nit per primera vegada al Pla de la Seu, a les escales de la Catedral de Barcelona, per ampliar així l'aforament. L'actuació organitzada per l'Ajuntament de Barcelona va ser gratuïta i fins ara s'havia fet a la plaça del Rei. Els cantaires dels cors de l'Orfeó Català, acompanyats d'alguns membres del cor jove i del cor de noies de l'Orfeó Català, van actuar sota la direcció de Pablo Larraz, director de l'Orfeó Català, amb Álvaro Metzger al piano. A l'actuació es van poder escoltar nadales populars habituals i d'altres interpretades al concert de Sant Esteve. D'altra banda, canviem radicalment d'estil. El cantant de l'Hospitalet de Llobregat, d'origen marroquí, Morat, va fer embogir el passat vespre al Palau Sant Jordi. ¿Dónde está escondido? Para. Tú tienes una pistola, pero no dispara. El ayo dijo, no hay chaleco para la cara. Entonces te haremos... Morat és un dels artistes més destacats del panorama urbà actual. Ha sabut destacar dins l'escena per un estil que salta del drill al trap, passant pel rap clàssic, sent un dels artistes més escoltats del país. El 2020 va acumular 100 milions de visualitzacions amb tres de les seves cançons més conegudes, Motorola, Normal i Yo no voy. Morat ha aconseguit connectar amb tota una generació i la seva música s'ha convertit en l'escollida per molts joves, especialment als carrers. Les 2:21 minuts, moment de parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol i amb una darrera hora. El Barça rep un nou revés en el cas Dani Olmo i Pau Víctor. Malgrat que el club ha aconseguit restablir les restriccions del fair play financer, la Lliga i la Federació no aproven de moment la inscripció de cap dels dos jugadors. Així ho ha comunicat fa pocs minuts.
Tot i això, el club ha aconseguit per fi tornar a la regla 1x1, que li permetrà fitxar amb normalitat en els mercats.
El club es planteja ara anar al Tribunal Administratiu de l'Esport. En el pla esportiu aquesta mateixa tarda, el Barça debuta en partit oficial aquest 2025 amb l'estrena a la Copa del Rei.
Visiten a partir de les 7 al Barbastre de Segona Federació els 16ens de final de la competició que juguen a partit únic. Els aragonesos van eliminar l'Espanyol a l'anterior eliminatòria i ja van posar moltes dificultats als blaugranes en la mateixa ronda fa un any.
El partit podria suposar el debut de blaugrana del porter Chesney i podria significar el retorn als terrenys de joc de Ronald Araujo, lesionat des de finals del curs passat. Tots dos han entrat a la convocatòria.
A la prèvia del partit, el tècnic blaugrana, Hansi Flick, creu que la plantilla està preparada pel canvi de xip a la Copa.
Penso, doncs, que l'equip sap millor que jo què és el que s'espera de plegat i hem d'estar ben concentrats a l'hora que ens cal. Des del primer segon, hem de ser-hi presents i hem de demostrar. Hem demostrat tot el que podem fer, com podem jugar, és el nostre objectiu.
Els 16ens de final de la Copa del Rei acabaran el dimarts a la nit amb l'Aldenc València.
El passat vespre el Madrid va derrotar el València a Mestalla, remuntant a la segona meitat, malgrat fallar un penal, veure com li anul·laven un gol a Mbappé i com l'àrbitre expulsava a Vinícius per una agressió.
Tot i això, hi ha un home menys, Modric i Bellingham. Els darrers minuts van col·locar l'1-2 al marcador per donar 3 punts als blancs, que són líders.
L'Espanyol i el Girona, eliminats a la Copa, no tenen partit fins dissabte vinent amb el retorn a la Lliga i la 19a jornada, la que tancarà la primera volta.
El conjunt blanc i blau ha fet aquest matí el tradicional entrenament de portes obertes a la ciutat esportiva d'Ani Harke, una cita destinada a un públic familiar i en especial als nens i nenes que han pogut entregar la carta als Reis a un patge reial, que ha assistit també a l'entrenament.
Ahir el club anunciava el primer reforç del mercat d'hivern, el defensa mallorquí Pablo Ramon, que signa contracte fins al 2028.
Ramon, de 23 anys, arriba procedent del filial del Real Madrid, al qual va arribar el 2019. El curs passat el va disputar cedit al Mirandés, de segona. El jugador es troba al tram final de la recuperació d'una greu lesió que el deixava fora dels terrenys de joc fa 8 mesos. Ramon arriba amb moltes ganes al club blanquiblau.
Con mucha ilusión, al final es un salto grande para mí, es un gran club en primera división y quiero aprovechar esta oportunidad al máximo, poder dar aquí el mayor número de alegrías, dejar huella y darlo todo por este escudo.
En bàsquet, gran victòria del Barça ahir a l'Eurolliga a la pista del París per 79-90. Billy Hernán Gómez va ser el millor del partit amb 23 punts, 10 rebots i un 30 de valoració global. A la classificació continua a la 12a posició fora dels llocs de play-in, però amb només una victòria menys que el quart classificat, el París, una posició que dona l'accés als quarts de final.
Sense gairebé temps per descansar, els blaugranes s'enfronten demà a la penya, la Lliga Endesa, amb la classificació de la Copa del Rei en joc. L'entrenador del Barça, Joan Peñarroya, ressaltava la importància del partit.
És un partit molt important, que ara pues, aquest final de primera volta a la Lliga Endesa, i és un rival que està jugant molt bé, que porta una gran ratxa de resultats en Lliga Endesa els 10 últims partits, no sé si n'ha guanyat 8. Bueno, és un partit difícil, que portem un desgast important, però que evidentment nosaltres hem de ficar de la nostra part perquè la gent del Palau estigui amb l'equip i per aconseguir pues, doncs la victòria.
Tot plegat mentre el fitxatge de Thomas Hertel s'ha esvaït quan semblava fet, i amb el jugador havent aterrat a Barcelona.
El jugador considera que el Barça s'ha rigut d'ell i amb el seu representant estudien l'opció de demandar el club.
A l'Eurocup, la penya va caure a la pista del Wolves Vilnius, equip que marca l'accés a vuitens per 91-80 i diu així pràcticament adeu a les opcions de classificar-se per aquests vuitens de final.
Els de Badalona cauen a la novena plaça, 3 victòries del Wolves, quan tan sols resten 5 jornades per disputar-se.
Mentre que la Lliga Endesa, la jornada 15, s'obre avui amb 3 equips catalans en joc i amb un duel directe inclòs.
A les 6, el Manresa rep l'UQAM Múrcia al Congost, amb la voluntat dels manresans d'encadenar 2 victòries per mantenir-se ben vius en la lluita per ser la Copa.
També a les 6 es viurà un duel català al Barris Nord. El Jaiopos Lleida rep el bàsquet Girona en un duel de la part baixa.
Els gironins són coers a 2 victòries de la permanència, mentre que els lleidatans, amb 5 triomfs, són un per sobre de les places de descens. Els del Segrià encadenen 2 derrotes, si bé han guanyat els 2 últims partits jugats a casa, mentre que els gironins enllacen 6 derrotes.
Demà serà el torn d'un altre duel català a 2:15, al Palau Blaugrana amb el Barça Joventut.
Els verd i negres cinquens tenen a tocar l'accés a la Copa, mentre que els blaugranes vuitens buscaran revertir la mala dinàmica també a la Lliga.
Finalment, a la primera de masculina de futbol sala aquesta tarda, els dos equips catalans juguen el seu partit de la 13a jornada. A les 4, la Indústria Santa Coloma visitarà la pista del Saragossa, penúltim classificat, mentre que a 4:45 el Barça rebrà el Peníscola al Palau. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
suéltate el pelo, levántate, cae, asegúralo, ve con toda, si él es lo máximo, azota baldosa, baila para tu papi.
Ja són 2:15.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. A partir de la propera matinada restablirà la circulació dels trens entre l'estació de Sants i Gavà, que s'ha vist afectada els darrers 3 dies per les obres d'un nou accés ferroviari a l'aeroport del Prat. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. Tot plegat quan el govern ha anunciat una inversió de més de 77 milions d'euros per millorar la xarxa ferroviària de Rodalies. Des de la plataforma Dignitat a les Vies reclamen, sobretot, que hi hagi més informació pels usuaris.
Aquest cap de setmana de Reis es converteix en el final ideal pel sector turístic català per posar la cirereta del pastís a un Nadal que ha estat en general positiu.
Des del sector s'espera que la tendència d'ocupació sigui semblant a un mes de desembre i campanya nadalenca, que es valora en bona nota, especialment a les comarques i destinacions de muntanya.
Les fàbriques i campaments dels Reis d'Orient en fum a poc més de 24 hores de començar a repartir els regals arreu dels municipis de Catalunya.
També viuen hores frenètiques els obradors de les pastisseries catalanes. El gremi de pastissers preveu vendre més d'un milió de tortells artesanals de Reis.
En successos, els Mossos han detingut un home de 30 anys relacionat amb la mort violenta d'un altre a Barcelona.
Els agents van localitzar un cos sense vida i amb signes de violència a l'interior d'un domicili del districte de Ciutat Vella cap a 8:45 del passat vespre.
D'altra banda, en surt aquesta matinada a l'exterior de l'Hospital Moisés Broggi de Sant Joan d'Espí. Dos incendis simultanis han cremat matolls i fustes. Els focs, però, no han causat cap ferit ni cap dany estructural a l'edifici.
I la recerca de la dona de 83 anys desapareguda per Sant Esteve Garriguell a l'Alt Empordà s'ha reprès aquest matí amb un centenar de persones que hi participen.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Càrceles, bon dia.
Hola, com estem? Ara esperem aquesta segona meitat de jornada amb molt de sol a tota Catalunya, a excepció de l'interior, zona on hi ha aquestes boires que no s'acaben d'anar. Estem parlant de les terres de Ponent i a l'altiplà central. Unes boires que també es mantindran el dia de demà. I és que demà esperarem una situació bastant tranquil·la també pel matí, a excepció del Pirineu, zona on tindrem bastants núvols baixos des de primeres hores del matí i es mantindran al llarg de tota la jornada. Això sí, no esperem pluges ni tampoc nevades. I demà sí que és veritat que tindrem una mica més de vent, sobretot a la Costa Brava. Les ratxes poden superar els 70 km per hora.
En esports, en futbol, la Lliga i la Federació no aproven de moment la inscripció de Dani Olmo ni de Pau Víctor. Així ho han comunicat fa pocs minuts, malgrat que el Barça hagi arribat a la regla 1-1 per poder fitxar amb normalitat.
Aquesta tarda el Barça debuta en partit oficial el 2025 amb l'estrena a la Copa del Rei. Visiten a partir de les 7 el Barbastre de Segona Federació als 16ens de final de la competició.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. A partir de la propera matinada, restablirà la circulació dels trens entre l'estació de Sants i Gavà, que s'ha vist afectada per les obres d'un nou accés ferroviari a l'aeroport del Prat. Avui, doncs, és el darrer dels 3 dies consecutius de tall de les línies R2, R2 Nord i R2 Sud de Rodalies.
El tall afectarà les estacions de Gavà, Viladecans, Aeroport de Barcelona, el Prat de Llobregat, Bellvitge, Gornal i Barcelona-Sants. Renfe l'ha compensat amb un servei de transport alternatiu per carretera. Els busos han fet 1.200 trajectes diaris. La situació també afecta els serveis regionals del Corredor Sud, que són l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17, que circulen desviats per Vilafranca del Penedès, fet que suposa un increment del temps de viatge de 30 minuts.
Tot plegat quan el govern ha anunciat una inversió de més de 77 milions d'euros per millorar la xarxa ferroviària de Rodalies. Per això hem parlat amb una portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies perquè ens expliqui com valora en aquest paquet de mesures. Un dels principals reclams és que hi hagi més informació pels usuaris. Queralt Àries.
Des d'aquest dijous no ha circulat entre Gavà i Barcelona els trens de la R2 per les obres de DIF a l'aeroport. Una circulació que s'espera que es restableixi aquesta mateixa matinada. Des de la plataforma Dignitat a les Vies valoren molt positivament que s'estiguin fent aquestes obres, ja que la infraestructura estava molt oblidada, tot i que comenten que hi havia una manca d'informació. Tot plegat quan el govern de la Generalitat ha anunciat que posaran en marxa una sèrie de mesures per millorar el servei de Rodalies en un termini de 2 anys. El que pretenen és donar resposta a alguns dels principals problemes que perceben diàriament dels usuaris de la xarxa. Ens ho explica l'Anna Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies.
Si tot surt com ells ho expliquen, sí que serà una passa més cap a convertir un Rodalies actualitzat a les necessitats dels usuaris actualment. De lo que ens expliquen i lo que ens posen els papers a lo que viu l'usuari el dia a dia, fins ara mai s'ha complert. Aleshores, estem molt reticents en com va anar. Si es compleix tot el que diuen, serà fantàstic, però crec que han de canviar el xip i sobretot han de posar l'usuari al centre de tot abans de treballar.
Des d'aquesta plataforma tenen clar què volen per aquest 2025.
Però pel 2025 el que necessitem és informació. Sí que és veritat que volem menys averies. La zona del Garraf és un desastre. Necessitem reducció de les averies, però també necessitem que se'ns informi. Quan estem en una andana, quan estem dins d'un tren, necessitem informació.
Entre les mesures més rellevants en aquest pla de mesures urgents per millorar Rodalies hi ha la instal·lació de càmeres amb intel·ligència artificial a 18 estacions, l'increment en un 5% de la plantilla de seguretat i la vigilància amb drons per lluitar contra els grafitis i el robatori de coure. Pel que fa a l'eix de la informació, un dels grans reclams de la Dignitat a les Vies, el principal objectiu de Rodalies és garantir que els usuaris rebin notícia en temps real de l'estat de cada línia.
Si el cap d'any es va poder celebrar amb una ocupació turística notable arreu de Catalunya, especialment a les comarques i destinacions de muntanya, aquest cap de setmana de Reis és una bona ocasió per acabar de posar la cirereta del pastís a un Nadal que ha estat, en general, positiu.
Des del sector s'espera que la tendència d'ocupació sigui semblant a un mes de desembre i campanya nadalenca que es valora amb bona nota. N'és un clar exemple a la comarca del Ripollès. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
El cap de setmana de Reis serà el punt final de la temporada turística de Nadal a la comarca i a hores d'ara des del sector s'espera que suposi un bon tancament a aquestes dates. Ho explica Fran Barroso, president de l'Associació d'Hostaleria del Ripollès.
Les previsions són molt bones som optimistes i tenim molta il·lusió, ja et dic. Portem un mes de desembre, em sembla que tot el Ripollès bastant generós en aquest sentit de la feina i a continuar lluitant i a tancar la temporada.
A les Valls, la presència de visitants durant aquests dies festius s'ha valorat molt positivament i marca la tendència de consolidar un tipus de turisme nacional familiar i que busca gaudir dels encants del Ripollès i de les seves valls com a objectiu principal. La neu és encara un factor important, però no determinant per als visitants. Tot i que la nit de Reis molts cops es celebra a casa, les empreses de l'hostaleria de la comarca compten amb tenir un bon cap de setmana i una bona ocupació, també seguint la tendència dels darrers anys on aquestes dates cada cop se celebren més lluny de la residència habitual.
Les fàbriques i campaments dels Reis d'Orient treuen fum a poc més de 24 hores de començar a repartir els regals arreu dels municipis de Catalunya. Ses majestats i els seus patges treballen a ple rendiment en la jornada prèvia a la cavalcada, que inclou a més els darrers actes per les famílies i els més petits. La fàbrica de les Il·lusions de Valls s'acomiada, per exemple, avui amb una gran acceptació per part del públic.
El muntatge renovat amb el títol Els secrets de la nit de Reis, que s'ha significat a l'històric edifici de la Biblioteca Popular de la capital de l'Alt Camp, ha exhaurit totes les entrades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Els últims passis de la fàbrica de les il·lusions tindran lloc entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre. L'activitat destinada a que els infants lliurin la carta a ses majestats dels Reis d'Orient ha tornat a ser una proposta participativa i familiar plena de llum, color i moltes sorpreses. La regidora d'Acció Cívica i Joventut, Natàlia Monconill, parla de l'evolució que ha tingut l'espectacle al llarg de 6 edicions.
La fàbrica de les il·lusions ja és un must del calendari festiu de Nadal de Valls. El que li volíem donar aquest any també és, després ja de 6 edicions, uns nous aires perquè fos sorprenent per tothom.
Una altra de les novetats que han tingut els infants és l'accés al taller de la fàbrica, que s'ha ubicat al vestíbul de l'escola La Candela. Es tracta d'un nou espai en què durant uns 30 minuts han tingut l'oportunitat d'endinsar-se i treballar l'obrador de ses majestats al Reis d'Orient per elaborar una manualitat.
De l'Alt Camp, el Garraf, el patge Eliseu torna un any més a Vilanova i la Geltrú per recollir les cartes que els infants adrecen als Reis Mags.
Aquest carter, que té un compte propi amb la seva història, ajuda els Reis d'Orient a complir els desitjos dels infants. Canal Blau, Jaume Anglès.
A Vilanova i la Geltrú ja hi ha arribat el patge Eliseu, que ha convertit el teatre principal de la capital del Garraf en la seva oficina. El carter reial recull les cartes dels infants en una posada escènica que transporta els més petits en un món màgic amb els seus ajudants. L'objectiu de tota la canalla és el mateix, lliurar una carta plena de desitjos que l'Eliseu farà arribar als Reis Mags. El patge, però, els adverteix que potser tots els regals no arriben, i és que també cal compartir, diu, entre aquells infants que passen més dificultats. L'accés a l'oficina del carter reial de Vilanova i la Geltrú és gratuït, però cal adquirir l'entrada. I estarà fins diumenge al migdia, abans de la cavalcada.
També viuen hores frenètiques els obradors de les pastisseries i forns d'arreu de Catalunya. El gremi de pastissers preveu vendre més d'un milió de tortells artesanals de Reis. Els de massapà i fruita apunten a tornar-se els més venuts, seguits dels de nata.
L'increment de reserves de tortells de cara a demà i dilluns és una tònica general arreu del territori català. Per exemple, les pastisseries ebrenques han registrat un auge significatiu respecte als darrers anys. És el cas de Dolços Alemany, en Posto, on el telèfon no para de sonar per agafar comandes. 21 Ràdio, Joan Bericat.
La campanya de Nadal arriba a la seva recta final amb el tradicional tortell de Reis. Les pastisseries del territori es preparen per a les comandes d'enguany, que segons Ivan Prats, pastisser i copropietari de Dolços Alemany, han augmentat respecte a l'any anterior.
Bueno, de moment, en previsió, hem vistes el que serien les llistes de l'any passat, estem en una miqueta més de reserves. Aquesta, la gent s'està reservant... S'està reservant el tortell. Sí, bueno, sempre hi ha algun despistat que s'espera a última hora i el que és bo per nosaltres és que la gent vingui en reserves, ¿verdad? Ja que degut a l'augment que hem tingut de les matèries primes, la mantequilla, la nata, els ous, la llet, sucre, han tornat a pujar un 20% més degut a l'any passat, no podem anar en moltes reserves de més sense tindre la previsió.
La tradició del tortell continua vigent a les Terres de l'Ebre i els clients poden escollir entre una gran varietat de mides i farcits a preus assequibles.
Nosaltres oferim el tortell, el clàssic, el de massapà, el sense farcir, i després tenim el de nata, trufa, crema, rosat i cabell d'àngel. I després en tamanys tenim el petitet, que és 4-6 persones, el mitjà, 8-10, i després hi ha el molt més gran, que és quan s'ajunten famílies grans, que són entre 15-20 persones. El petit són 25 farcit, 35 el mitjà i 45-55 el més gran.
Les comandes estan obertes fins al dia previ a Reis, per tal que ningú, ni els més despistats, es quedin sense.
I el Dia de Reis va també directament lligat amb la sort. El dilluns se celebra el sorteig de la Loteria del Nen. El bombo tornarà a girar a partir de les 12 del migdia al Saló de Sortejos de Loteries i Apostes de l'Estat. En diverses ocasions, part del primer premi ha caigut a Catalunya. Tarragona tornarà a buscar la sort amb aquesta Loteria del Nen.
Després de quedar-se de nou sense celebrar la grossa de Nadal, tot i alguns pessics, la ciutat provarà d'emportar-se una bona part dels 770 milions d'euros en premis que se sortejaran en total dilluns. Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
El primer premi està valorat en 2 milions d'euros, seguit del segon amb 750.000 euros i el tercer amb 250.000, i diferents premis d'aproximacions i reintegrament. La del 6 de gener és una rifa en què molts tarragonins aprofiten per reinvertir els petits premis de la Loteria de Nadal. De fet, la Loteria del Nen reparteix més premis. El responsable de l'administració de Loteria número 18 de l'Avinguda Roma, Borja Vizcarro, ha explicat a Tarragona Ràdio que enguany les vendes al sorteig del 22 de desembre han crescut i han deixat una despesa mitjana de 60 euros per persona. Vizcarro espera tancar una bona campanya.
Bé, està funcionant força bé. El problema és que, clar, com hem tingut aquestes setmanes d'arrencada de cavall, parada de burro amb les festes, i aquest tipus de format, quan cauen així les festes, doncs hem d'avançar-nos a les vendes i proporcionar el millor servei pels clients.
El 24, el 25, el 13, el 15, o els números vinculats amb el Nàstic sempre estan entre els més demanats pels tarragonins, com també el 0, que és com va acabar la grossa d'aquest 2024.
Per Nadal el teatre és el millor regal. Suja't a casa i apassiona't, a la butaca enamora't, tria teatre i emociona't.
Aquestes festes el regal està cantat. Troba'l a triateatre.cat.
Obrim plana de successos lamentant una darrera hora la mort de l'alpinista de Tivissa, Gerard Oliver, als 41 anys, al massís de la Neto. Els equips d'emergències l'han trobat en un indret de difícil accés. Estarem pendents per ampliar aquesta informació. D'altra banda, la mort d'una dona de 79 anys a l'hospital ha fet augmentar 224 la xifra de víctimes mortals per la dana al País Valencià.
El nombre d'expedients per desaparició que segueixen actius es manté en 3.
A tot això, la recerca de la dona de 83 anys desapareguda per Sant Esteve a la Garriguella, a l'Alt Empordà, s'ha reprès aquest matí.
Un centenar de persones hi participen. El dispositiu que coordina bombers ha muntat una vintena d'equips mixtos amb voluntaris i bombers que pentinen pistes i terrenys forestals fora del perímetre que es va inspeccionar entre el 27 i el 31 de desembre durant la primera recerca. El nou dispositiu permet ampliar la zona inspeccionada i treballa amb el suport de drons, la unitat canina, personal sanitari i agents rurals. La dona es diu Dielin Teixidor i és de procedència alemanya, però entén i parla català.
D'altra banda, els Mossos han detingut un home de 30 anys relacionat amb la mort violenta d'un altre home a Barcelona.
Els agents van localitzar un cos sense vida i amb signes de violència a l'interior d'un domicili del districte de Ciutat Vella cap a 8:45 del passat vespre. Mitja hora després van detenir l'home suposadament relacionat amb la mort. Al domicili s'hi van desplaçar dotacions policials i del sistema d'emergències mèdiques. Agents dels Mossos de l'Àrea d'Investigació Criminal de Barcelona s'han fet càrrec de la investigació.
I els Mossos han detingut un treballador d'una residència de gent gran del districte de Sants Montjuïc de Barcelona per agredir i fer tocaments a 4 usuaris del centre la nit de Cap d'Any. Estan ell en estat d'embriaguesa.
Els agents l'han detingut per presumptes delictes de lesions i també contra la llibertat sexual. L'home té 60 anys i la investigació continua oberta.
Detingudes també tres dones d'entre 28 i 42 anys acusades de 5 robatoris amb força a domicilis de Barcelona, al districte Sarrià-Sant Gervasi concretament, també a Sant Cugat del Vallès, a Vic i a Olot.
Els robatoris es van produir entre el 12 i el 30 de desembre i les arrestades es van apoderar d'un botí de 142.000 euros. Les detencions van tenir lloc el passat 30 de desembre, quan els investigadors van localitzar infraganti les tres dones a la sortida d'un domicili de Vic, d'on estan acusades de sostreure objectes valorats en 100.000 euros i que ja han estat retornats a les víctimes.
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un home per un delicte contra la salut pública. El detingut portava diverses substàncies amagades a diferents llocs del cotxe que conduïa, així com més de 9.800 euros en efectiu.
A més, l'home circulava en un cotxe que no tenia assegurança. La policia el va detenir aquest divendres a la zona de la Vila Olímpica de Barcelona.
I en surt aquesta matinada a l'exterior de l'Hospital Moisés Broggi de Sant Joan d'Espí. Dos incendis simultanis han cremat matolls i fustes. Els dos focs, però, no han causat cap ferit ni cap dany estructural a l'edifici.
El foc només ha afectat el recobriment de la fusta de la façana exterior. Els bombers han rebut l'avís a 1:45 de la matinada i s'ha apagat el foc menys de mitja hora després. Tot i això, a causa dels incendis ha entrat fum a la planta baixa de l'equipament hospitalari i s'ha hagut de ventilar. L'hospital ha recuperat la normalitat a 4:00 de la matinada.
També els bombers han enviat 7 dotacions a treballar en un incendi que ha afectat un edifici de construcció antiga a Badalona.
La casa ha cremat sencera sense causar ferits. Els bombers han rebut l'avís del foc poc abans de 7:00 del matí. L'habitatge està situat al carrer Tortosa de la ciutat. Com a mesura preventiva, els bombers han evacuat les cases del costat.
Passen 2 minuts de 3:45, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Grillco és el projecte empresarial dels santcugatencs Francesc Picornell, Bernat Monter i Júlia Villasante, centrat en la producció de grills per al consum humà.
Aquest producte, que és per consumir en format de farina, no només és beneficiós per a la nostra salut gràcies als seus alts nivells de proteïna, sinó que també és respectuós amb el medi ambient, ja que produir-ne suposa una despesa de recursos molt baixa. Cugat Media, Mireia Puente.
Fa un parell d'anys, Monter i Villasante van anar de viatge a Mèxic. Allà van veure com el grill era un producte habitual en la dieta dels locals i que es consumia com si fos un snack. Bernat Monter, molt lligat al món de les càrnies per qüestions familiars, es va adonar que hi havia un canvi en el model de consum, apunta Francesc Picornell. Per al santcugatenc, els joves són el col·lectiu més preocupat d'on prové el que menja i, sobretot, si és respectuós amb el medi ambient. L'escalfament global fa preveure un futur en què recursos com l'aigua seran molt preuats. És per això que els fundadors d'Agrico consideren que el consum d'aquest insecte és una bona alternativa a la ramaderia tradicional. Des d'Agrico asseguren que 100 grams de farina de grill proporcionen 70 grams de proteïna, 480 quilocalories, 900 mil·lígrams d'omega-3 i 50 mil·lígrams de vitamina B12. En canvi, la seva producció consumeix només 5 litres d'aigua, un metre quadrat de terra i emet 0,5 kg de CO2.
Obrim plana cultural. El tradicional concert de Nadal és de l'Orfeo Català ha tornat a sortir per 12 anys al carrer, però enguany ha canviat d'ubicació. Es va celebrar la passada nit per primera vegada al Pla de la Seu, a les escales de la Catedral de Barcelona, per ampliar així l'aforament.
L'actuació organitzada per l'Ajuntament de Barcelona va ser gratuïta i fins ara s'havia fet a la plaça del Rei. Els cantaires dels cors de l'Orfeó Català, acompanyats d'alguns membres del cor jove i del cor de noies de l'Orfeó Català, van actuar sota la direcció de Pablo Larraz, director de l'Orfeó Català, amb Álvaro Metzger al piano. A l'actuació es van poder escoltar nadales populars habituals i d'altres interpretades al concert de Sant Esteve.
Parlem ara de cinema. Una pel·lícula equatoriana en la que hi participa una productora de Mataró està triomfant als festivals de l'Amèrica Llatina.
Es tracta de Chuzalongo, una criatura fantàstica de la mitologia dels Andes. Mataró Ràdio ha parlat amb el director del cinema, Diego Ortuño i Eloi Aymerich, del CLAC Audiovisual.
La productora mataronina CLAC Audiovisual ha dut a terme la seva primera coproducció internacional de ficció amb la pel·lícula equatoriana Chuzalongo. Ho ha fet conjuntament amb productores de l'Equador, el Perú i el Canadà. Ara arriba a Mataró el Foment mataroní. El vincle amb CLAC ha anat més enllà de la pròpia coproducció, ja que també s'ha pres part des de la mateixa actuació.
Hemos tenido una gran experiencia con CLAC. Antes tuvimos ya la suerte de poder hacer un documental que fue coproducido con ellos también, y esta vez la colaboración ha sido súper intensa, ha habido mucha participación desde la etapa en la que estábamos diseñando el proyecto.
Com que és una coproducció internacional, la pel·lícula requeria que hi hagués participació d'actrius i actors equatorians, peruans i espanyols. Teníem alguns actors de doble nacionalitat espanyola i equatoriana i això ens va permetre incloure, per exemple, el protagonista que fa de monstre, en Gael.
El llargmetratge tracta sobre la llegenda que porta el seu nom, una història coneguda per tots els equatorians.
És la llegenda que cuenta acerca de un niño que s'aparece a las chicas en el campo y parece que está abandonado, está hambriento, las chicas lo acogen en sus casas y luego se convierte en un monstruo que se alimenta de su sangre. Pero una de las cosas interesantes con Chuzalongo es que hemos aprovechado esta historia, este relato, para hablar un poco acerca de la realidad social de Latinoamérica, de cómo era la vida a finales del siglo XIX y un poco hacer una crítica social en un mundo de magia y de fantasía.
Durant tot el 2024 ha estat a diferents festivals com el Fantaspoa del Brasil, el Macabro i Feratum de Mèxic, el Rojo Sangre de l'Argentina i a tres festivals més a l'Equador. En total, dels 10 on s'hi han presentat, ha rebut guardons en 8 d'ells.
I una altra pel·lícula, que riu en equipatge de mà, del director català Jaume Collet Serra, s'ha convertit en la número 1 mundial en espectadors a la plataforma Netflix des de la seva estrena fa 15 dies.
La pel·lícula va ser líder del rànquing a una cinquantena de països la setmana de Nadal. És una pel·lícula de suspens que té d'escenari a l'aeroport de Los Angeles. Un passatger fa xantatge a un agent de seguretat perquè li deixi pujar a l'avió una maleta sospitosa. Des del 13 de desembre ha aconseguit 132 milions de visualitzacions, la millor estrena a Netflix des del juny de 2023.
Les 2:52, moment de parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol i d'una darrera hora. El Barça rep un nou revés en el cas Dani Olmo i Pau Víctor. Malgrat que el club hagi aconseguit restablir les restriccions del fair play financer, la Lliga i la Federació no aproven de moment la inscripció de cap dels dos jugadors. Així ho han comunicat fa pocs minuts, argumentant que la normativa no permet tornar la inscripció en el mateix club a un jugador que l'ha perdut.
El Barça es planteja ara recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport i, en última instància, a la justícia ordinària. A tot això, el club ha aconseguit per fi tornar a la regla 1-1, que li permetrà fitxar a priori amb normalitat en els mercats.
En el pla esportiu, aquesta tarda el Barça debuta en partit oficial el 2025 amb l'estrena a la Copa del Rei.
Visiten a partir de les 7 el Barbastre de Segona Federació als setzens de final de la competició, que juguen a partit únic. Els aragonesos van eliminar l'Espanyol a l'anterior eliminatòria i ja van posar moltes dificultats als blaugranes en la mateixa ronda fa un any.
El passat vespre, el Madrid va derrotar el València a Mestalla, remuntant a la segona meitat, malgrat fallar un penal, veure com li anul·laven un gol a Mbappé i com l'àrbitre expulsava Vinícius per una agressió.
Tot i això, i amb un home menys, Modric i Bellingham en els darrers minuts van col·locar l'1-2 en el marcador per donar 3 punts als blancs, que són líders.
L'Espanyol i el Girona eliminats a la Copa no tenen partit fins dissabte vinent amb el retorn a la Lliga i la 19a jornada, la que tancarà la primera volta.
El conjunt blanquiblau ha fet aquest matí el tradicional entrenament de portes obertes a la ciutat esportiva d'Anijarque, una cita destinada a un públic familiar, i en especial als nens i nenes que han pogut entregar la carta dels Reis a un patge reial que ha assistit també a l'entrenament.
A tot això, ahir el club anunciava el primer reforç del mercat d'hivern, el defensa defensa mallorquí Pablo Ramon, que signa contracte fins al 2028. I aquest migdia, la Unió Esportiva Olot ha rebut el Barça Atlètic al Municipal Garrotxí en la tradicional amistó solidària en benefici de Càritas Garrotxa, que s'ha disputat per tercer any consecutiu. Canviem ara d'esport, parlem d'hoquei patins. El primer cap de setmana de l'any també porta hoquei patins de màxim nivell en les competicions femenines.
Es disputa la segona jornada de la Champions, amb un Vilassana Palau a les 7 i el Manlleu Fraga a les 5. Només el Palau s'estrenava amb victòria a la competició. Vilassana i Manlleu buscaran obrir el compte de punts. Ràdio Manlleu, Raimon Roma.
El primer partit del 2025 és tot un repte per al Martinelli Club Patí Manlleu. La jugadora manlleuenca Joana Comas té clar que és moment de donar un cop de puny sobre la taula.
I sobretot competir per guanyar el partit, per emportar-nos els 3 punts, i ja sabem que el Fraga és un rival molt difícil, però nosaltres donarem tot per intentar guanyar i començar l'any de la millor manera.
Les jugadores entrenades per Climent Pedrós van perdre a la pista del Palau en la primera jornada d'un grup terrorífic. Recordem que el formen també el Fraga, rival de demà, i el Vilassana. És el segon cop aquesta temporada que les aragoneses visiten la capital del Ter, i el precedent no és bo, ja que van guanyar clarament per 0-5 en la primera jornada de l'Hockey Lliga d'enguany.
A l'Hockey Lliga masculina, triomf del Barça 5-1 davant el CUE, el Vilafranca.
Els penedesencs van resistir la primera meitat i a la tornada dels vestidors van arribar a empatar 1, però els blaugrana van resoldre amb 4 gols en 5 minuts. Els barcelonins són líders invictes.
Avui continua la jornada. Aquest migdia s'ha jugat el Liceo Reus, duel entre segon i tercer, que ha acabat amb victòria reusenca per 2-5.
L'Igualada Caldes es jugarà a partir de les 7, a 7:45 serà el torn del Vic Alcoi, i a les 8 es disputaran el Sant Just Noia i l'Alpicat Calafell. La jornada es completarà diumenge al migdia amb el Lleida Voltregà.
Parlem ara de bàsquet. Gran victòria del Barça i a l'Eurolliga a la pista del París per 79-90. Willy Hernán Gómez va ser el millor del partit amb 23 punts, 10 rebots i un 30 de valoració global. A la classificació continua a la 12a posició, fora dels llocs de play-in, però només a una victòria, amb una victòria menys que el quart classificat, el París, una posició que dona l'accés als quarts de final.
Sense gairebé temps per descansar, els blaugranes s'enfronten demà a la penya, la Lliga Endesa, amb la classificació de la Copa del Rei en joc.
Tot plegat mentre el fitxatge de Thomas Hertel s'ha esvaït quan ja semblava fet, i amb el jugador havent aterrat a Barcelona.
El jugador considera que el Barça s'ha rigut d'ell i amb el seu representant estudien l'opció de demandar el club.
A l'Eurocup, la penya va caure a la pista del Wolfsville News, equip que marca l'accés a vuitens per 91-80, i diu així pràcticament adéu a les opcions de classificar-se.
Els de Badalona cauen a la 9a plaça, a 3 victòries del Wolves, quan tan sols resten 5 jornades per disputar-se.
A la Lliga Endesa, la jornada 15 s'obre avui amb 3 equips catalans en joc, amb un duel directe inclòs.
A les 6, el Manresa rep l'UQAM Múrcia al Congost, amb la voluntat dels manresans d'encadenar 2 victòries per mantenir-se ben vius en la lluita per ser la Copa.
També a les 6 es viurà un duel català al Barris Nord. El Hajó Postlleida rep el Bàsquet Girona en un duel de la part baixa. Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà a la mateixa hora.
La xarxa de comunicació local. Yeah!
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Guillem Camps. Els Mossos han detingut un home de 30 anys...